Des d'aquí, la tertúlia de Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot, en aquest dia post-Sant Jordi, en el qual hem de parlar de com ha anat una diada que, malgrat el fred, perquè ahir obríem la nostra tertúlia i el Des d'aquí el vàrem fer des d'allà al Firal, jo tenia la sensació que estava a la Cerdanya. Quin fred que fotia, eh? Marta Mallarac, com estàs?
Bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Albert Planas, com estàs?
Molt bé, bon dia, content de tornar a estar aquí.
Gràcies per ser-hi. Lluís, com estàs, Lluís Riera?
Viu.
Viu.
És molt, eh?
Sant Jordi és molt intens. L'autor estrella de la poesia. El llibre més venut a casa nostra,
sí,
en poesia.
En poesia no n'hi ha molta, no n'hem après prou. Però bé, a poc, jo crec que és la base del llenguatge i si ho fem una mica recargolat i permetem llicències, segurament farem un llenguatge més ric i el parlar serà millor.
Ahir cardava un fred que es cardava el cap, això és el que diríem aquí a la Garrotxa, perquè aquest, el parlar de la Garrotxa, la segona edició, perquè recordem que la primera la va editar Ràdio Olot en motiu del seu 50è aniversari, el parlar de la Garrotxa, llibre més venut indiscutiblement allà on anem, a casa nostra, la versió revisada i ampliada, obra d'en Quim Montoriol i de l'Eloi Domínguez. Vaja, ho ha empatat, eh? Us ha sorprès o no?
No, sincerament, era d'esperar, no? Jo ja el tenia a l'abans, però em sembla estupendo.
Totalment d'acord, era d'esperar. Fins i tot com a garrotxins, que tenim una identitat garrotxina, una personalitat, és gairebé un deure ciutadà comprar el llibre, llegir-lo i, sobretot, gaudir-lo i conservar un senyal d'identitat i de pertinença col·lectiva comarcal com és el nostre parlar. És una joia, aquest llibre.
I tant. Lluís. Orgull, per damunt de tot orgull. O sigui, tenim una capacitat d'autoestima i d'autoodi alhora, perquè les coses són connectades, no? Però tenim una capacitat d'autoestima com a comarca i una particularitat i fer-ne bandera, crec que és una manera que socialment ens podem unificar i que evitem tota una sèrie de mancances o de problemes que puguin haver-hi. I de fet, jo m'enric moltes vegades d'aquest concepte ultraxovinista local, no? Que, o sigui, tenim la capacitat de plasmar, de plantejar-nos el món de Nova York, Tòquio, Olot, Berlín, al mateix nivell, i no ens passa res, a més, no? I aquest llibre per mi és un reflex, no? En aquest sentit, treballant en una matèria molt sensible, com és la llengua i la cultura, per tant, ànims endavant, i que segurament podrien haver-hi apèndics annexos i podríem fer una biblioteca garrotxina.
Vull dir. Ara que comentes això d'aquest xovinisme, recordo que vaig fer un creuer pel Mediterrani i clar, quan tu vols fer vacances, preferiblement desitjos no trobar gaire gent d'allà on t'estàs, no? El cas és que em va acabar tocant una taula on hi havia gent d'Olot.
No pot ser.
I tornàvem de Monte Carlo i salta un senyor de la taula i diu, diu, molt bonic, eh, Monte Carlo? I salta una senyora i diu, és ben igual que Castellfollit. Per tant, aquest xovinisme el tenim molt integrat. Per cert, com que us veig tan posats en el tema, us proposo un joc.
Ai, va, que diu.
Mira, l'altre dia vaig assistir a la biblioteca d'Olot, que entregaven uns premis, i vaig veure unes noies d'una companyia que es diuen Impro Barcelona, que són capaces d'improvisar d'una forma brutal. De veritat que m'hauria agradat que ho haguéssim pogut veure, a veure si algun dia les podem portar aquí i que ens facin una demostració, perquè val molt la pena. Farem el mateix, si us sembla. Digueu-me prou i jo us dic una...
M'encanta, fantàstic. Som-hi.
Vinga.
Prou!
Dret o esquerra?
Esquerra.
Un número?
4.
Uau, és molt fàcil aquesta. Comuna.
Ostres, i tant.
Deu fer referència al vàter, no?
Molt bé.
Que era exterior abans,
molt
no?
Bé.
I que abans... fins i tot hi havia el ganxo amb el trosset de paper de diari quadradet i enganxats en allà.
Una comuna que es tapava, no?
Exactament.
Amb un d'allò de...
De fusta, un tap de fusta.
Et toca tu.
Vinga, va, som-hi. Se n'ha dit, stop, prou. Doncs, dreta, també farem el 4.
Ah, mira, aquesta m'agrada. Esgratunyar.
Esgratunyar, suposo que ha de ser un sinònim a gratar, avorrigar, que també seria una paraula molt garrotxina, gratar, avorrigar, doncs deu anar per aquí, la costa.
Cercar amb insistència algun objecte amagat entre molts trastos.
Exacte, doncs. Sí, cercar.
Lluís.
Prou. Esquerra, 4.
Home, però... és molt fàcil, empalfat.
Oh. Empalfat, bueno, recobert, no? I plantejat a sobre amb teles, no? Una cosa també encotonada, no? En el sentit de dir, ostres, que li donem una textura suaveta. Mm-hmm. De fet, les paraules que ens han tocat han sigut també de textura suaveta, totes han sigut empalfades, eh? Mm. Busquen una de difícil.
Va, va. A veure...
És una mica de...
Un grapallut.
Un grapallut?
Ah, no, jo diria que és una persona que no té... n'és delicat, que ara diríem no té psicomotricitat fina, que són grapolles, no?
Jo crec que és el germà petit...
Amb... no l'havia sentit mai.
El grapallut jo crec que és el germà petit d'en Batolles de Batet.
Exacte, exacte.
No?
Vinga, una marrincola.
Una?
Marrincola.
Marrincola. La marrincola...
No sé, una cosa semblant a la corriola, potser?
Jo diria poder més d'anar d'excursió a marrincola.
Volta marrada que cal fer per arribar al lloc de destí.
Sí, sí, una marrada.
Aquesta també és molt pròpia de l'Alt Empordà, eh? Piumoc.
Piumoc.
Va, historiador, Piumoc.
Jo diria poder d'un caixica, pot ser? Piumoc, no va per aquí, Piumoc.
Algú que és així una mica apocat, poca cosa, quan... no? Que sempre estava malaltissa.
Exactament, no? Quan estàs malalt...
Sí, com un pioc.
Està una mica...
Piu i un moc?
Sí, piu moc.
Ara hauríem de tenir, sabeu, allò de...
Interpretar.
Us rendiu?
Piu moc, no, ha de ser de malaltia.
Doncs no.
No?
És un embotit tradicional de la Garrotxa, fet amb ossos triturats i carn de costelló de porc, que s'emboteix a dins d'una bufeta. Antigament era habitual fer-lo servir per fer guisats.
Caram.
Carai. Aquest sí que no hagués pas encertat, perquè n'hi ha la setmana.
Ja aniré a Can Pagallo, ara aniré a Can Pagallo i sortim d'aquí i diré, em poses un piu moc, sisplau? Per esmorzar.
I un altre, esbordifar.
Esbordifar.
Sí. Esbordifar. Ve de budells, ha de ser. Ha de ser com una cosa com esbudellar. No, tampoc. Esbordifar.
Estic molt content perquè n'he trobat una que no es veu, eh?
Aquí el nivell és...
Ma, és que,
a veure... Ara primer hem fet el nivell senzill
i ara esteu a high level, ja.
He posat un high level.
Què?
Esbordifar.
Esbordifar. D'on creieu que pot venir?
Esbudellar.
I això també va adreçat als oients i als espectadors, que segur que a aquesta hora des de casa també juguen.
O sigui que ja hauríem perdut nosaltres.
Esbordifar.
Ja no hauríem
pujat
ni l'escala.
Estem eliminats. Estem eliminats.
No?
Sí.
Jo em pensava que el meu nivell de coneixement lèxic i de patriotisme garrotxí era elevadíssim.
Però tu no tens una iaia de l'any 28?
Sí, sí, la meva...
Segur que ella ho sap, això.
Segurament. Mira, quan arribi a casa li preguntaré.
Li preguntes.
Esbordissar. Què, a veure?
Esbordifar.
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 Esbordifar vol dir escridassar o esbroncar algú.
Ostres.
Diu, no apareix a cap dels diccionaris consultats. Sí que surt d'aquesta forma el diccionari pràctic i complementari de la llengua catalana.
N'has buscat una que és una excepcionalitat,
esbordifar.
M'heu guardat una bona esbordifada, ara, per no saber què volia dir la paraula.
Ara, quan vagi el Montsecop a fer gràcies, a veure si avui aconsegueixo...
Us fotré una esbordifada.
No esbordifar a cap alumne.
Home, clar, el llardà sí que és.
El llardà sí.
El llardà sí, a més a més és molt gràfic, aquesta.
Bueno, a més sí, coses gruixudes, no?
Sí.
Ja, m'hem quedat molt malament. Podem apretar el verd?
El murcià l'agut. Sabeu que és un...
Ratpenat.
És un rampenat.
La rata pinyada.
Sí. Bé, podríem estar-hi... Mira, ara n'he vist un aquí. Un filabarquí. Què és un filabarquí?
Un filabarquí, per favor.
Ah, sí? És la travinella.
Exacte, sí.
Una eina per fer forats.
Exacte.
Carai, molt bé, no?
El filabarquí llavors va ser elèctric.
El perforador, el
taladro.
Utilitzat en castellanisme seria el taladro.
El taladro, molt bé.
I ara sí, va.
I ja tanquem.
Però són boniques, eh, les paraules.
Va, una fligantada. Una fligantada. Fligantada.
Una fligantada. Aquesta tampoc l'he utilitzat mai, eh?
Ui, m'encanta això, haurem de fer un concurs, eh?
Sí, estaria bé, doncs, eh?
Mira, tens programa nou, eh?
Tens programa nou, sí. Jo m'hi apuntaria amb aquest concurs.
Sí?
Sí.
Va.
Per equips, eh?
Vinga,
això,
fligantada.
Dir.
Però han de... O sigui, tenen que haver-hi coses que no siguin d'aquí, perquè ens l'estudiarem fort, eh?
Jo me'n memoritzo tot, eh?
Clar, van de treure altres llocs, eh? Jo estudiaré per primera vegada.
Fligantada.
Fligantada. Els espectadors ho saben, això, els oients. Fligantada. Xevi, des de realització, fligantada. Ni idea, no.
Comodí?
No podem demanar
algú. La trucada...
Fligantada, fligantada. Fligantada, espera que ara l'he perduda. Cop de flingant. Que es dona als animals perquè tirin.
Ostres.
Per text, garrotada o bufetada, que es dona a algú perquè faci allò que hom li mana i es nega a fer.
És molt rural, això.
Trobem gairebé sempre la forma fligantar i fligantada, sense la N, que també esmenta el diccionari català i que se situa a l'Empordà, Ripoll, Berga, la Plana de Vic i el Collsacabra.
No havia pas sentit, tampoc. Això és molt rural.
Això és argot pagès.
Argot rural, sí, sí.
Sí, sí.
No, i probablement els elements aquests més del camp, de la pagesia, de la ramaderia, l'haver-hi tot un desús, són les paraules que es perden abans. O sigui, les paraules d'oficis, no sé, tot el lèxic que utilitzaven els carboners, doncs és un lèxic que està en desús.
I un llafardut.
Home, això sí.
Llafardut és una mica com allargonat abans, no?
Perquè un llafardut...
Una llafarda és una...
Tampoc. Una llafarda és una porqueria, una brutícia.
És una brutícia, una taca.
Llafardós, sí.
M'encanta dir a una mestra que està suspesa.
Ja recuperaré pel setembre, per això ja t'ho juro jo, eh? Tornaré a venir aquí, eh?
Sí, amb el diccionari après. Què, no?
No, jo deia...
Poeta, què?
A mi m'hagués
vingut... És una paraula maca per fer-la rimar, aquesta.
Hosti, tant.
Eh?
Llafardut, potser de fart, potser una persona, un gras, una persona...
Llafard ve de greix,
de greix. Una persona... No m'ho estigui.
És curiós, com les paraules ens aboquen a vegades. Greixut, lleig, eh?
Llafardut és una paraula que sona lleig, no és un elogi, sinó que sembla una cosa...
Sí, és una floreta.
No és una floreta, segur. Llafardut
és... A veure,
un llafarut és un xafarder, una persona que es posa o no la demanen.
Llafarut.
Llafarut.
Ah, jo perquè he entès llafardut amb la D d'allà.
Per tant, ara jo penso, els periodistes som llafaruts de mena.
Sí, i tant que ho sou.
Hauríeu de ser-ho.
I la majoria de nosaltres, som vinagreros, això que ens va, els safrets...
Per cert, quin és el vostre llibre d'aquest Sant Jordi?
Bé, jo el que he regalat és el de la cuina, perquè a casa m'interessa molt que cuini el meu home, i per tant, li vaig agafar el cremo, de la Maria.
Molt bé, molt bé. I el Lluís?
Ostres, molt bé això, de regalar un llibre pensant en tu. Li regalo precisament cuinant-li.
Sí, sí, però pensa que si això s'hagués fet a la inversa, tindries les feministes així.
Exacte, no, no.
Clar, llavors faríem una mica el que li vaig regalar a la meva companya, Matrió Barbària, perquè els llibres són compartits. En Naum ha tingut un llibre de contes per telèfon d'en Gianni Rodani.
Ah, està bé.
Gianni Rodani és espectacular a nivell de contes per la mainada, valors, principis. I jo he fet un monogràfic de poesia, no ho solo fer, perquè la poesia en general, abans ho dèiem, costa, és difícil, no ens l'han ensenyat, no en sabem, ens assatura, ens cansa, però bé, hem d'insistir, hem de seguir-hi. I he fet un monogràfic de les Tallers, pastisser i poeta impressionant del País Valencià, amb una edició d'en Pau Alabajos, a Sembra Llibres. He fet Joan Salvat Papaseit, tota l'obra poètica, que és un recopilatori que ha fet en Jordi Martí Font. I llavors l'últim poemari de la Blanca Llum Vidal, que per mi és una poeta exquisita.
I vostè?
Aquest és precisament l'exemplar que m'ha regalat la meva parella, sabia que m'agradaria, d'obligatòria consulta. I l'altre llibre combina dues qüestions que m'apassionen i que m'encanten. Una és la història i l'altra el món local. Per tant, estic parlant del llibre de fotografies de República, Guerra Civil i Franquisme que ha editat l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Per tant, dos llibres de temàtica local i que aquest Sant Jordi han estat èxit de vendes.
Molt bé, doncs escolta, esteu molt posats en el tema, eh? M'agrada molt. Bé, escolteu, sou dels que repareu els electrodomèstics fàcilment, els canvieu a la que comencen a fallar?
Quan parlem d'aquests temes, dels electrodomèstics i d'aquesta notícia que ha sortit, dret a reparar...
Ara ho direm.
Drets, doncs... Tots tenim tendència a què? Doncs a una sola compra i en lloc de reparar, comprar de nou, etcètera. I aquí estem davant la tragèdia. Quina és la tragèdia del món on vivim? Hi ha un concepte per il·lustrar que dona coneixement d'aquesta ciutat on estem, que és la petjada ecològica. Què és la petjada ecològica? Són les hectàrees que necessitem com a consumidors al llarg de l'any. I què ens n'adonem? Que si tot el món consumís com nosaltres, necessitaríem de 4 a 7 planetes terres. És a dir, avui estem a 24 d'abril i avui tots nosaltres, cadascú, ja ha esgotat els recursos que genera el planeta Terra durant l'any.
Per què diem això? Per què diem això? Perquè la Unió Europea obligarà els fabricants a donar l'opció d'arreglar els electrodomèstics. Els estats membres tenen 2 anys per aplicar la nova directiva, que de fet el que busca és fomentar que reparin els electrodomèstics abans de comprar-ne de nous.
És evident, som una societat depredadora, ultraconsumista. I quin és el problema del món en el que vivim? Que els recursos són limitats. I no només els recursos són limitats, com poden ser les energies, la superfície, sinó també l'emergència climàtica en la que ens trobem. I per tant, estem en una autèntica tragèdia i passem una factura al planeta Terra. Quina és aquesta factura? La petjada ecològica. Doncs això és insostenible.
Quants planetes necessitem?
Mireu, cada any, a Tercer d'ESO, a Ciències Socials, tractem aquest tema. Jo si faig calcular, hi ha una calculadora que es diu calcula negativa petjada ecològica. Alguns alumnes requeririen 7 planetes Terres, els màxim. I els mínims, no hi ha ningú del primer món que necessiti per sota de 3 planetes Terres. I sabeu quin és el problema? Sabeu què els dic als alumnes? Tu quantes planetes Terres coneixes? És que només en tenim una. Allò de només hi ha un planeta, there is no planet B, doncs és això, només tenim un planeta.
Marta.
Jo que sé què volia dir, jo que ja tinc una certa edat i he viscut el canvi aquest d'electrodomèstic. És a dir, nosaltres veníem d'una vida en què quan tenies una nevera i quan tenies una rentadora et podia durar com 30 anys, no? I llavors quan et venia el reparador i et deia no, perquè aquesta peça ja no la fan, ui, aquest s'ha de canviar, i tu pensaves, ostres, ara és una inversió que he de fer, no? I per tant, i et lamentaves perquè deies, ah, no hi ha la peça aquesta, com pot ser, no? O bé les gomes d'una rentadora, res, una simple peça, una corretja, no, això. I per tant, hem passat d'aquesta idea que ara, gratament, es torna a recuperar, sembla ser que hauríem d'anar per aquí, no? Bueno, que els electrodomèstics que compràvem nous anys, hòstia, però no pesen, quina mandingala, vull dir que una simple torradora no era el que era, vull dir, tot ho veies com molt més senzill, molt més barat, molt més, no ho sé, que no tenien la qualitat que tenien els d'abans. I ja et dic, una rentadora podia donar mitja vida. Llavors això també et sobtava, no? I pensaves, ostres, veies aquest món capitalista, no? Que d'alguna manera ara pretén altra vegada allargar la vida, donar més, que no siguin tan obsolets, no? L'obsolència. Sí. I bueno, jo penso que hauríem d'anar per aquí, que s'ha d'anar per aquí pel tema de recursos, pel tema... I això suposaria també, per altra banda, penso, que es tornaria a crear un negoci, un comerç de reparacions. O sigui que llavors evidentment la indústria capitalista haurà de pensar amb estratègies, perquè esclar, la producció es reduirà, però en canvi sí que hauran de fer altres ofertes de reparacions.
Lluís.
Jo crec que hi han sortit 3 conceptes bàsics, per un cantó del decreixement, o sigui, si estem parlant d'aquest volum de despesa de materials que tenim i que, per tant, estem utilitzant més planetes que els que tenim, com que en tenim només un, per tant, o ho esmenem o ens en anem cap a Mad Max, ens en anem cap a una cosa molt més salvatge encara. I per l'altre cantó també ha sortit el concepte de petjada ecològica i ha sortit el concepte d'obsolescència programada. Hem de reduir, hem d'arreglar i com a última instància s'ha de reciclar, evidentment. Però és que al principi comença amb la disminució del consum i disminuir aquest consum, entenent que un electrodomèstic t'ha de poder durar doncs, 15, 20, 30 anys en lloc de 4, 5, 7, si entenem això, això suposa un replanteig de tot el sistema econòmic a nivell mundial. O sigui, del capitalisme entès, tornar del capitalisme salvatge, que és el que tenim ara, a un capitalisme més suau i probablement, i des del meu punt de vista, millor un altre sistema, més elaborat i millorat. Però el que també em fa patir, jo sempre que parlem de lleis, sempre penso en les finestres d'oportunitat que són, però també alhora en les trampes que pot suposar. Tindrà la capacitat d'incidir això, els lobbies i les pressions que hi ha de tota la indústria que pretén seguir fent el que han fotut fins ara, que és bàsicament caix i benefici. No ho sé si ho podran fer, en tot cas benvinguda sigui, i en tot cas sí que necessitem la reflexió col·lectiva de disminuir, de reparar, d'arranjar i d'intentar prescindir de coses que no són necessàries.
Però estem preparats els ciutadans per això?
Aquí anava la meva pregunta i reflexió. August, qui està disposat al decreixement? Estem preparats com a ciutadans per consumir menys? Qui està disposat a renunciar a una mica a la comoditat de les nostres vides i nostres nivells de vida? Diuen que perquè el món Doncs cap on s'hauria de situar aquest decreixement i cap on hauria de passar la redistribució de la renda mundial? Doncs hauríem de retornar, diuen, més o menys, al que era França als anys 60 i 70. Estem disposats a renunciar, doncs, als combustibles fòssils? Estem disposats a renunciar a algun tipus de consum? Estem disposats a no comprar roba cada any? Estem disposats a comprar sempre de quilòmetre zero i la botiga del costat? Estem disposats a renunciar a les grans superfícies comercials? És aquesta la pregunta. El primer pas hem de fer els ciutadans. I això no només és un canvi de consum, sinó un canvi de mentalitat.
Ai, amb aquest discurs tan ràpid, ja no sé si seré capaç d'atrapar-lo, eh? Que sí, que Albert, que és realment això. Però els que, repeteixo, venim d'aquest temps, jo penso que seria molt fàcil. Que és tornar enrere i recuperar hàbits saludables com els que fèiem.
Aquí hi ha un problema.
De reduir, de reutilitzar les tres R.
Una de les lògiques del neoliberalisme és far-hi o far-tothom. I és aquest individualisme, aquest egoisme i fins i tot egocentrisme. I pel neoliberalisme, la idea que s'ha estès és precisament va en direcció contrària. És a dir, ja s'espavilaran les generacions futures a l'hora de tractar el tema del canvi climàtic. El que preval i el que prioritzo és el meu benestar. Dit d'una altra manera, no estic disposat a sacrificar el meu benestar per les generacions futures. Vull dir que les conductes i pautes de comportament actuals van en direcció contrària. Jo, de moment, visc un nivell de vida molt elevat, que sóc un depredador, un terrorista mediambientalment, i jo no faré ni un pas per prescindir dels meus nivells de qualitat de vida. I això només ho podem fer, això només ho fan una minoria, que som el món occidental. Això no hi arribem ni a 500 milions, quan al planeta som 7.000 milions. Per tant, una minoria del planeta Terra, món occidental, on es concentra tota la riquesa, estem posant doncs en qüestió tot el planeta Terra, tota la sostenibilitat. I per això dic que el primer canvi és el canvi mental.
El canvi mental
cultural en el sentit ampli. És a dir, ens hem de comprometre des d'ara doncs, amb el planeta Terra. I això què vol dir? Renunciar a alguns dels privilegis i alguns dels nivells de benestar i de nivell de vida que tenim en l'actualitat. Cada any he d'anar de vacances a l'altra punta del món, dos cops, potser ens hem de començar a plantejar. Cada any he d'agafar un avió, que on consumeixo? Quines són les polítiques de sostenibilitat? Jo ja estic disposat a fer-ho, O sigui, jo, si m'he de canviar el cotxe per entrar ara, després el vaixell i l'avió que està a l'aeroport, doncs aquests també. És a dir, com a ciutadans hem de prendre la iniciativa, però després, sobretot, que les grans corporacions, que les grans empreses són les primeres que han de complir, i sobretot amb sancions. I els ciutadans, alguns, han fet el pas. El que no ha fet el pas és el gran capital. I aquí hi ha un problema.
I un altre element entremig, ja encara, això, entre la gran empresa i...
Bueno, la gran empresa, perdoneu, la gran empresa no voldria criminar... O sigui, no estem parlant...
No.
O sigui, ens entenem, no és un discurs anti-empresa, anti-emprenedoria...
No, estem parlant...
Antisistema tampoc, és a dir...
Jo no puc entrar amb el meu cotxe vell a Barcelona, però després hi ha una cosa, aeroport, que contamina més aquest avió que tots nosaltres en tota la nostra vida.
És una qüestió de coherència.
Coherència i, sobretot, que se'ns ha passat la responsabilitat del canvi climàtic als individus. I nosaltres som víctimes, no som els culpables. Per tant, ostres, una mica de coherència i comportament col·lectiu.
Jo el que anava a dir és que si a nivell individual hi ha hagut aquest compromís i veiem per l'altre cantó la gran empresa, entenent, doncs això, l'IBEX 35, les grans empreses, no... d'una empresa petita mitjana, una gran empresa que no té una capacitat d'això, però que les grans se'ls empixa tot, realment, perquè és el pasta per avui, la fam per demà, ens és igual. Si a nivell individual hem vist aquests comportaments, hi ha una baula al mig, que és important, que és la baula política, no? O sigui, qui té la capacitat de moure una mica el país. I aquí no ho hem vist, Ens omplim la boca de canvi climàtic, però el projecte és Jocs Olímpics d'hivern, quan tot és un infern, ultraturisme, portem vaixells a punta pala, ens és igual, ampliem l'aeroport, fem un
farró... Però les accions a gran escala van en sentit contrari.
Albert, jo penso que aquest victimisme que fem a nivell individual, que diu hem de sortir d'aquesta zona de confort i tot això, em sembla molt bé, perquè a nivell individual tu pots fer, fins i tot familiar, col·lectiu, escola, que ja fa molt temps, escoles verdes i tot això, molt bé. Però és el que diu ell, vull dir, comencem a nivell local.
Quin model tenim com a país?
Quin model de ciutat tenim? Quin model de...
Un model de país, jo és que ho trobo, algú esperbarant de parlar de, bueno, sí, canvi climàtic i tot. Bueno, noi, proposes un Hard Rock, proposes uns Jocs Olímpics, ampliar l'aeroport, tot més, vinga. I carreteres, i variants, i autopistes, i ideals, i tot. Hosti.
Llavors et sents impotent.
Sí. En què quedem?
I fins i tot, els joves, fins i tot hi ha alguns joves que tenen estrès ecològic, ansietat ecològica. O sigui, ens hem revictimitzat. victimitzat. Nosaltres ens han dit que som els culpables del canvi climàtic i patim doncs, algun tipus de conductes sobre això. La salvació, com tots els reptes col·lectius, és col·lectiva. O sigui, no només es tracta de jo individualment...
No se salva un.
Sí, exacte. No, exacte. No. O sigui, vivim tots el mateix planeta Terra. Per tant, per molt que jo recicli, que jo doncs, redueixi el meu consum, vagi a tot arreu a peu un bici, no servirà de res. És col·lectiu entre tots. Mm-hmm. I per tant, és un canvi cultural a nivell local, però sobretot global. I jo diria que el món d'avui en dia no va en aquesta direcció.
No.
Aquí tenim un repte. Per mi és el repte més important del segle XXI. La sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, l'emergència... Sí. Doncs és el repte col·lectiu més important, aquest i la pobresa.
Però ara entrarem, ara entrarem en uns dies en què es parlarà de moltes coses, perquè entrarem a la campanya electoral, recordem-ho, la matinada d'aquest proper divendres. Creieu que realment s'abordaran aquests temes àmpliament?
No.
Agarra't.
Bueno, per mi és la baula, la cosa més important. Per parlar d'independència, o parlar de país, o parlar de república, o parlar d'això, si tu no vesteixes d'un canvi, estàs fent una espanyeta petita, o estàs proposant una espanyeta petita, o estàs proposant el mateix concepte que hi ha hagut fins ara a nivell polític de no passa res. Aquest semiinfotisme, jo ho trobo un insult a la intel·ligència col·lectiva. Perquè estem en un punt que és o tots o ningú, o tot o res. I m'encanta parafrasejar Borja Penalba aquí i ara. De dir, o entenem que la col·lectivitat és en aquest sentit, cadascú amb la seva renda, amb el seu pis, amb la seva caseta, amb la seva segona residència, o no. Però l'hora de la veritat és que no... No hi ha bombolles de no, jo sóc de sucre i estic salvat. No, no, que si peta tot, petem tots. Vull dir que no. O sigui, hi ha tants botons vermells que poden fer-ho petar tot. Hi ha tanta capacitat de destrucció o de maldat exagerada que hi ha un moment que és de dir, poder hem de parar una mica i plantejar-nos de... O sigui, el món segueix, però potser ens hem de plantejar i de dir, ei, a l'hora de la veritat, quan parlo d'aquest concepte de destrucció, cap i a la fi, jo penso en una cosa més àmplia que el planeta Terra sí que el farà així, Vull dir que quan parlem d'això, són els humans que se'n van a la merda. El planeta i la vida
continuarà,
abans de nosaltres i continuarà segurament, hi haurà vida intel·ligent després, perquè ara ja ho veiem que no hi és, perquè, o sigui, dubto que sigui intel·ligent a matar-te tu mateix.
Aquesta campanya electoral que comença demà a nit doncs no serà un tema prioritari, el tema de la sostenibilitat, però tot i així m'agradaria assenyalar alguns brots verds.
I són.
Un exemple, el món local. Ara fa un any vam estar en eleccions municipals. Lluís, tu vas formar part d'una candidatura, jo també, i des del primer moment teníem clar que la sostenibilitat havia de ser un valor transversal. I tots els punts del programa electoral vam tenir en compte aquest tema, l'emergència climàtica. I un punt importantíssim del nostre programa electoral, només de tots els partits, era la sostenibilitat. Aquesta paraula apareixia a tot arreu. I parlant amb els companys d'altres partits o la ciutadania, el que et deien, ens ha sorprès aquesta campanya electoral que va ser, en l'àmbit de les municipals, la primera en què la sostenibilitat era una qüestió prioritària. I hi havia diferents accions. Qui s'ha posat al capdavant de la sostenibilitat? Els ajuntaments. Hem de pensar que ajuntaments com Santa Pau, ajuntaments com Ridaura, com a Vall d'en Bas, tots els edificis públics, plaque solars, recollida selectiva, doncs comunitats energètiques locals.
Ja començar la campanya, ho veus?
Vull dir que a nivell local igual, vam tenir pàgines senceres dedicades a sostenibilitat. I on ha començat això? Els petits pobles.
Sí,
i a mi em va sorprendre...
Igual com hi ha aquest fil de sostenibilitat transversal, jo penso que n'hi hauria d'haver un altre d'educacional, també transversal, n'hi hauria d'haver un altre de sanitari, també transversal, i que cada partit polític pensar sempre amb aquestes quatre potes que són bàsiques, no? I que cada cosa que es pensés, és a dir, amb una edificació, amb una això, com afecta amb sostenibilitat, com afecta a nivell d'educació, com afecta a nivell, entens? Vull dir que no podem perdre de vista aquestes quatre potes bàsiques. Econòmica.
Les repetim perquè per mi són importants,
vull dir que a nivell econòmic, social i el educacional. És a dir, és que, de veritat,
si no pensem en
cada actuació d'aquestes és donar-hi una volta, no? Vull dir, veiem, això què fem? Quins avantatges comporta? Quins inconvenients? Perquè no es mira, no...
Estic totalment d'acord. Però jo repeteixo, en el món local i alguns ajuntaments sí que estan treballant en la sostenibilitat i s'han posat al capdavant. i les qüestions que ja fem els petits pobles ara es comencen a executar a les grans ciutats o mitjanes ciutats. Jo vaig quedar doncs, aquí per posar-nos una medalla. Les propostes que tenia l'Ajuntament d'Olot en tema de canvi climàtic, els petits pobles ja fa més d'una legislatura que les estem aplicant. Tal com deia aquell, hay un dato y ahí lo dejo.
Doncs canviem totalment de qüestió perquè, en clau més general, un dels temes que és notícia avui és que el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un pla per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals dins l'Església Catòlica, en casos que ja han prescrit. No s'ha fet públic l'import d'aquestes compensacions econòmiques, només que el pla per decidir-lo es desplegarà en 4 anys fins al 2027, com no podia ser d'altra manera. Des de la Confederació Episcopal doncs ja han dit la seva i no estan massa contents. Escoltem a Félix Bolaños, el ministre portaveu del govern, argumentant aquesta mesura.
Nosotros ya hemos iniciado conversaciones para que la Iglesia Católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y esa conversación y ese diálogo ha de continuar y creo que es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad. Y además, no se entendería que no fuera así, porque en todos los países de nuestro entorno ha sucedido.
Marta, ¿com veus la mesura?
Bé, que evidentment que ho ha d'assumir-ho i jo penso que les persones víctimes d'aquest assetjament i de, evidentment que bueno, els han deixat unes seqüeles que d'alguna manera s'han de recuperar perquè es porta per tota la vida. Per tant, l'Església ha de complir amb el que toca.
Lluís.
Totalment d'acord en aquest sentit. Quan tu comets una acció d'aquest tipus que és molt greu, és molt i molt greu, has de reparar-ho. I que és més, fins i tot utilitzant un llenguatge eclesiàstic, jo crec que tots som fills de Déu, no? I que, per tant, quan cometem un error d'aquesta magnitud, hem de posar tot el que tenim a la nostra disposició per esmenar el nostre error. I és així. I a l'Església li pertoca, és evident que no li pertoca ni a l'Estat, que som un estat laic, per tant, no ens pertoca a nosaltres, però a l'Església li pertoca reparar tot el mal que ha fet. I no n'hi ha més, vull dir, és que és una qüestió de cristianisme
cas,
de base.
Però en aquest cas semblaria que és el propi Estat el que assumeix el que l'Església...
No, l'Estat no, és l'Església qui ho ha d'assumir.
Aquí ve.
L'Estat en cap cas no ens pertoca. No ens pertoca a nosaltres. L'Església el que ha de fer és, com un molt bon lloc a nivell privat, no? Que crec que aquí hi ha una llibertat religiosa i que és una cosa personal, individual, que cadascú té la seva, si és que en té alguna, són ells que han d'assumir això. I l'altra cosa que té que haver-hi, i que per mi és fonamental, és que l'Església ha de ser tractada com qualsevol altre element d'aquesta societat, que ha de pagar els seus impostos, ha de retre comptes de tot el que pertoca, i el que ha de fer és, quan comet una cosa, l'ha de reparar.
Aquí dos comentaris i un parell de respostes a les qüestions que heu dit. La notícia és que l'Estat indemnitzarà, no l'Església. Aleshores, aquí per què és positiva aquesta notícia? Un, en primer lloc, es reconeix un dolor causat per l'Església durant molt de temps, molts abusos, i per tant hi ha una reparació cap a les víctimes d'aquests abusos. I per tant hi ha un reconeixement i qualsevol reparació s'inicia amb un reconeixement. Quina és la qüestió que m'indigna a mi que no hi estic d'acord? Ha de ser l'Església qui hauria d'indemnitzar les víctimes, no l'Estat. Sabeu què m'ha recordat això? El rescat de la banca. O sigui, es socialitza la misèria i després la banca va retornar amb els seus beneficis multimilionaris. És a dir, a mi em va semblar molt bé que l'Estat rescatés a la banca, però després ens la quedem. I després, quan hi ha beneficis, es socialitza. És a dir, socialitzem la misèria i privatitzem els beneficis i la riquesa. I això té un nom, això es diu estafa. És a dir, a mi em sembla molt bé que l'Església reconegui abusos, però el que no pot fer és que l'Estat pagui amb els diners que són de tots els abusos d'una institució privada. Totalment. Fins aquí hem arribat. Val?
Totalment d'acord.
Aquí, primer, més qüestions. Val? I crec que és un gran pas el que està fent l'Església, però encara hauríem d'anar més enllà. L'Església està fent una reflexió, ha demanat perdó, i jo crec que hauria d'assumir en fons propis aquests abusos. Més qüestions que hauria de fer l'Església, no només reconèixer aquest dolor, sinó també una revisió del seu passat. Quina ha estat la seva vinculació amb la dictadura franquista, quin ha estat el seu paper amb la Guerra Civil, i no només els abusos, aquí hem de parlar de centenars de milers de nens perduts pel franquisme, i que aquí qui va jugar un paper fonamental i qui va ser la mà executora de segrestar fills de republicans durant la postguerra i vendre'ls a famílies del règim, va ser l'Església.
Després entrarem en aquesta qüestió, Albert, perquè tenim algunes declaracions també del bisbe de Girona, que just abans de ser, diguem-ne, proclamat aquest cap de setmana, en una cerimònia on hi van assistir 1.500 persones a la catedral de Girona, deia precisament que reconeixia que l'Església va abordar els abusos de forma incorrecta durant molts anys. El nou cap de l'Església gironina ha allargat la mà a tothom, tant creients com no creients, durant la seva intervenció de presentació. De fet, aquestes paraules del bisbe, reconeguent que l'Església va abordar els abusos de manera incorrecta, ha estat, diguem-ne, la primera vegada que l'hem vist mullar-se per un tema tan delicat com aquest, i va bastant en la línia, o totalment en la línia del papa francès, no? Marta, com ho veus?
Em trobo que està molt bé que ja es pronunciï d'aquesta manera. Jo hi ha tres coses que voldria dir d'aquest nou bisbe, no? De que la pregunta que m'has fet és exactament quina.
No, et preguntava, és a dir, agafant el fil del que ha comentat sí. l'Albert i del que ha comentat una mica en Lluís, és a dir, és l'Estat qui ha de pagar aquestes...
Evidentment que no. Que
accions?
Aquí, totalment d'acord amb el que deia l'Albert, vull dir que no és l'Estat, ha de ser l'Església. I llavors m'honora que el nou bisbe de Girona digui, escolta'm, no es tracta de parlar de 3.000, 30.000 víctimes, sinó que tan sols una sola víctima ja és per moure d'alguna manera un engranatge, de dir, aquí passa alguna cosa i per tant s'ha de poder actuar.
Escoltem el bisbe Octavi Vilà en la homilia que va fer just en el moment de la seva proclamació com a nou bisbe de Girona.
Dèieu en la síntesi de la fase diocesana del sínode, ens cal tenir alegria de caminar junts i recuperar l'essència sinodal de l'Església. Alegria d'adonar-se que l'Església és, ha de ser, la gran casa de tots. Tothom és benvingut a dir-hi la seva, malgrat les diferències d'edat, de formació, de punts de vista, de responsabilitats i funcions, d'implicació o adhesió.
Si l'Estat acaba pagant les conseqüències d'aquests abusos a l'Església, i agafant el fil del que has comentat tu, Albert, aquí sobre la porta també el tema de la dictadura, de la guerra civil, i per tant aquí, diguem-ne que l'Estat ha de començar a preparar la butxaca en nom de l'Església.
No? És que aquí s'ha obert la caixa dels trons. Aleshores, si l'Església reconeix que ha causat dolor durant molts anys, doncs, amb abusos i violacions, doncs, i demana perdó, em sembla molt bé demanar perdó, però aquest perdó és insuficient. És el primer pas, però n'hi ha d'haver molts altres més. La reparació no només és demanar perdó, sinó també és indemnització, reconèixer, perdonar... Molt bé. I després, no només els abusos de l'Església, no només han estat en el tema de les agressions sexuals, que són les més greus i les que han causat més impacte a la societat civil, però n'hi ha d'altres. És a dir, crec que l'Església s'ha de replantejar el seu passat i fer una revisió crítica. Però això ho han fet tothom, una revisió crítica del passat. De la mateixa manera que hi va haver el Concili de Trento...
Tothom no, eh?
Però, per exemple, ja, l'Església aquesta vegada ha obrat bastant ràpidament. L'Església doncs, va fer el Concili Vaticà II i va reconèixer que la Terra no era plana. Va fer una revisió crítica del seu passat, va reconèixer els errors en Copèrnic, va reconèixer errors. Ara, doncs, està reconeguent errors i està reconeguent els mals causats i ha demanat perdó. Aquest és el primer pas, però hi ha més. Doncs, hi ha més, per exemple, errors de l'Església. Sempre dic el mateix. Quin és el seu paper de la Guerra Civil? La va qualificar de cruzada espiritual. Quin és? L'Església és una pota fonamental de la dictadura franquista. En alguns casos s'ha mostrat partidari de règims autoritaris. Hauria de comprometre's més amb els valors democràtics i de benestar col·lectiu. I en el cas d'Espanya hi ha temes que són tabús. Què passa amb els nens robats del franquisme? Es calcula que 300.000 nens van ser sostrets de famílies i passades a altres famílies. I per no dir els abusos en matèria escolar. Què passa en aquells durant el franquisme? L'hegemonia de l'educació va recaure en l'Església. Què passa amb els tractes escolars, amb la bufetada?
Hi ha molta feina aquí, eh?
S'ha obert la caixa dels trons?
Sí, sí. Hi ha altra cosa en aquest sentit. Vull dir, l'Estat no té... O sigui, no té cap sentit que un estat laic pagui una cosa d'una església.
Però és que vull dir, el nostre estat, la nostra Constitució, és molt clara. L'únic estat laic de la nostra història és la Segona República, la nostra primera experiència
democràtica.
No som un estat laic, som un estat confessional amb acords vigents amb la Santa Seu des del tractat de 1953 de la dictadura franquista.
Correcte.
I encara estan vigents, per això no paguen
impostos
i per això hi ha privilegis i beneficis.
Però a nivell polític, quan es parla, sempre es diu, no, aquí som laics.
No som laics.
No ho som, no ho som. I l'altra cosa que hi ha...
En confessional.
En aquest sentit és de... si no recordo malament, l'Església com a tal té molts de béns materials. Jo crec, i immaterials. Materials i immaterials. Llavors té tota una sèrie d'edificis i una sèrie de patrimoni que també el poden disposar per reparar això. I ho poden reparar de manera directa, no ho repararàs mai tot, però jo crec que seria un acte de bona fe, un acte de demostració, d'intent de reparació, que posin a disposició de tota la societat, de l'Estat o en aquest cas dels municipis, que ho posin a ús públic.
I aquí jo diria que no només reparar, sinó un apropament als ciutadans. No? De
dir, correcte.
Tenim aquest patrimoni i el podem posar...
Una mostra d'humilitat, perquè els, sí. Vull dir, els veus vestits amb el seu... Bueno, d'una manera molt clàssica, tradicional, però hi ha una cosa que és una mica barroca, rococó, encara. Vull dir, mira que ha canviat l'estil, no? A nivell artístic, al llarg del temps, si mirem la història d'art, és una mica kitsch, tot plegat. Llavors, si volem acostar una fe concreta, la que sigui, en aquest cas ara parlem d'aquesta església, però la que sigui, hem de modernitzar i hem d'utilitzar un discurs que sigui actualitzat.
Teniu la sensació de que l'Estat ha mirat cap a una altra banda històricament amb tot el tema dels abusos? Diguem-ne, estem davant de la primera vegada que hi ha algú,
sí,
que posa el tema sobre la taula i diu,
sí, i sobretot,
ho abordem de cara?
I sobretot és això que dèiem abans del poder. O sigui, l'Església ha exercit un poder...
Era el poder. Sí. No és que el poder mirés cap a una altra banda, és que l'Església ha estat el poder.
És que, si no m'equivoco, el senyor Franco havia anat sota pàlio, eh?
Exacte, sí. Correcte.
Vull dir que allà només hi anaven les màximes institucions, sí, de l'Església, vull dir que era, hòstia, hi havia una connivència exageradíssima i no hi ha hagut una reparació d'això. Ni s'ha reconegut que hi va haver-hi un estat feixista, l'estat espanyol. O sigui, el senyor Mussolini el van penjar de cap per avall. I tal. A Itàlia ho van esmenar d'una altra manera, però aquí va haver-hi una transició de... No ha passat res, no? Ara demano taxis i sóc feixista, i al cap d'un dia doncs, em presento per a Aliança Popular, i no ha passat res. I el senyor Fraga va signar sentències de mort, no? Aquest senyor, i al cap d'un temps, doncs no ha passat res. Això no s'ha reparat. No s'ha reparat suficientment, i mai es repararà prou, és evident, eh? Però en tot cas, jo crec que a l'Església li pertocaria un acte d'humilitat, que l'ha fet, l'està fent, i també ha de ser molt difícil, perquè allà dintre hi ha d'haver-hi cada pàjaro, que vull dir, ja li sembla bé tot com ha anat fins ara, i ell no canviaria res. I segur que hi ha una força, amb una voluntat molt més transformadora, molt més democràtica, que està apretant, i per tant sí que hi ha una certa obertura, però mai és suficient.
De fet, hem sentit el bisbe, dèiem 1.500 persones van assistir a la seva proclamació aquest diumenge passat. Molt breument, perquè se'ns acaba el temps, com valoreu la figura de l'Octavi Vilà? Perquè, clar, ocupar la plaça de Girona no és fàcil. Prova és que hi ha hagut molts nos pel camí i que no ha estat fàcil ocupar aquesta posició o aquest càrrec després de la mort d'en Francesc Pardo. Quina impressió us dona?
Desconec el tema.
Jo, al principi, sense conèixer-lo, el fet que sigui monjo de Poblet ja em mereix com un reconeixement. Perquè tot el monestirs del Cister i tot això, jo penso que copten per una austeritat, per una manera de fer molt diferent d'aquesta església que tu parlaves, pomposa, sí, i tot plegat. Per altra banda, Poblet també ha estat un referent català. Per tant, jo li donaria un vot de confiança, perquè hi ha aquests valors, no?, de catalanisme, d'austeritat, una persona que és, com ell, llicenciat en Geografia i Història i diplomat fins i tot en documentació i tot això, i penso que, bueno, que pot ser una figura bastant capdalt que pugui encaixar en aquestes comarques.
Mm-hmm. Calia que fos un bisbe catalanista el que ocupés la diòcesi de Girona?
I jo, tots els capellans que conec, almenys els diferents capellans que han vingut a Santa Pau o els d'Olot, més o menys tenen un esperit catalanista, obert. És a dir, jo crec que aquí hem de diferenciar el que és la Conferència Episcopal, que té una determinada ideologia, i a les antípodes estan els capellans que trobem a la diòcesi de Girona o els capellans que trobem, doncs, no ho sé, jo, tots els que han passat per la parròquia de Santa Pau, i els que ho conec d'Olot, doncs estem parlant d'un altre tipus d'església. Hi ha una església popular, una església de base, oberta, catalanista, demòcrata, doncs ben arrelada al territori, i després tenim això, una conferència, una jerarquia eclesiàstica, que no sé si és que nosaltres hem canviat molt o ells s'han quedat ancorats en el passat. Jo només, o sigui, aquí, sobretot, primer de tot, respecte a la llibertat de culte, a tothom, i l'altra cosa, doncs, o sigui, que no m'agradaria que aquestes crítiques que feien cap a la conferència episcopal fossin crítiques cap a l'Església. No, una cosa és el poder i l'altra cosa és la llibertat de culte, els fidels, o sigui, que això que quedi clar. I només dic que el bisbe de Girona sempre, més o menys, hi havia l'Enric Pardo, el bisbe Camprodon, que sempre eren bisbes, sempre, doncs, compromesos amb Catalunya, amb la gent, i un altre tipus d'Església molt més proper, i espero que aquest continuï, això. Jo només sé, per exemple, jo sempre parlo del mossèn que venia a Santa Pau, mossèn Didac, que va morir fa uns quants anys, ostres, sorprenia. Doncs un mossèn molt compromès al catalanisme, molt popular.
I nosaltres havíem viscut mossèn Mel aquí, per
exemple. Exacte.
I és un altre referent, que excursionista, una persona propera, mai havies vist allò amb avis, ni molt menys, i vull dir que... Bueno, llavors t'hi apropaves molt fàcilment.
Didac Faig, ara m'ha vingut, que estava a Santa Pau i també aquí a Olot, mossèn Didac Faig, poeta, que va escriure un llibre... O sigui, estem parlant d'un altre tipus d'església molt més oberta.
És que és molt curiós, no? O sigui, crec que hem de discernir una mica, ho has dit molt bé, en aquest cas, Albert, és la divisió entre el concepte jeràrquic, el rol de poder, i l'altre és la base. La base, en aquest sentit, ostres, tenim 10.000 exemples a nivell local, interessantíssims, i teories que són teories de l'alliberament, amb una vessant catalanista, a prop de l'educació en el lleure, tot el moviment escolta, els caus, vull dir, va ser un espai de resistència a nivell de base, però alhora va ser un espai d'opressió a nivell d'alta jerarquia de poder. I aquest binomi és curiós, també, no?, de dir, ostres, com pot haver-hi gent tan pròxima i fins i tot pròpia, i gent que sigui tan externa i que sigui enemiga, no?
Bé, avui ens heu posat molt filosòfics, eh? Hem anat del parlar de la Garrotxa a les antípodes completament del tema. Però ha estat molt enriquidor tenir-vos amb nosaltres. Marta Mallarach, moltíssimes
gràcies. Espero que el concurs, eh?
Farem el concurs, va, vinga, m'hi comprometo perquè pot ser tot curiós. Lluís Riera, moltíssimes gràcies. Disfruta de les vacances, que te les mereixes.
Sí.
Albert Planas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aquí, com diuen en castellà, si em permeteu la llicència, ensimismado, en el teu llibre.
M'encanta.
Gràcies. 682-900-600, el nostre número de WhatsApp, al qual podeu deixar també els vostres suggeriments. Gràcies per la fidelitat, demà hi tornem.